Esteu escoltant Contraland FM, emissora lliure i no comercial de Barcelona, que podeu seguir en el 91.4 del dial de Barcelona i Rodalies o a www.contrabanda.org des de qualsevol part del món. Comencem aquí un programa especial sobre la marxa popular indignada amb àudios enregistrats allà i comentaris sobre l'actualitat d'aquesta iniciativa. Ho enregistrem el divendres 8 de juliol 2011, tot i que això segurament ho estareu escoltant en diferit en algun horari de la programació de Contraland FM o des del seu podcast. En el podcast de Contrabanda, que és podcast.contrabanda.org, trobareu penjats també tots els àudios i programes especials enregistrats durant aquests darrers dos mesos i mig, tant per gent de Contrabanda com d'altres emissores lliures sobre el moviment d'acampades, d'indignades i sobre algunes diades concretes com la del 19J que es va intentar aturar al Parlament, etc, etc.
Doncs estem aquí fent aquest programa especial sobre aquesta marxa popular indignada que ja porta des del 25 de juny marxant i bueno, concretament us donarem informació ja que hem estat allà vivint-la i caminant-la des del dia 25 d'aquesta marxa que és la que va sortir de Barna en direcció a Madrid, que li diuen marxa nororiental i bueno, que a la vegada està connectada amb altres marxes, que en altres 8 marxes que estan també caminant des de diferents punts de l'estat espanyol per trobar-se el dia 23 de juliol totes a Madrid. Per fer el seguiment dia a dia de la marxa popular indignada i de les seves rutes i també de les actes que es van pujant de les diferents assemblees als pobles, podeu entrar a marxapopularindignada.wordpress.com. Si voleu informació, podeu escriure a marxapopularindignada@gmail.com. També podeu seguir al Twitter, que és Marxa Indignada. I com si fuera poco, si voleu fer-vos amics de Facebook, Marxa Popular Indignada. Ara us posarem una entrevista feta al poble de Falset, de gent que està a la plataforma del Priorat, amb tot el tema de les nuclears i que van tenir la possibilitat de sentir-los amb tota la seva problemàtica i d'intercanviar idees en aquesta assemblea que van fer en els primers dies de la marxa i bueno, ara podrem tenir referències per connectar-se una mica entre gent de la regió. Estem aquí amb la Roser de Plataforma pel Priorat. Estem aquí on estem acampant els indignats i les indignades, aquí al poble de Falset. Acabem de fer l'assemblea general amb el poble i ens ha explicat una miqueta com està el tema de la lluita pel tema de l'energia nuclear i tal a la zona. Llavors ara projectarem Inside Job i mentrestant hem anat un raconet a parlar una miqueta i que ens expliqui com funciona, què estan fent i una miqueta la trajectòria d'aquesta lluita.
Bé, la plataforma del Priorat té uns 10 anys de vida i bàsicament la lluita que s'ha portat ha sigut del que se'n diu defensa del territori enfront de moltes agressions que s'han volgut perpetrar. Aquí on som ara, això és un poliesportiu i aquí fa uns 10 anys aproximadament això estava ple, hi havia més de 4.000 persones per lluitar en aquell moment contra una possible instal·lació d'una central tèrmica que havia de ser la més gran d'Europa i que s'havia de posar a Mora i que la vam aturar, era una de l'empresa Enron i la mobilització de la gent va aconseguir aturar-la. Això és una de les coses que s'han fet i ara actualment un dels temes que hi ha damunt de la taula, no és l'únic però és un dels temes, és la possibilitat que instal·lin un cementiri nuclear, el que ells en diuen un magatzem temporal centralitzat, i que això és un cementiri de residus de totes les centrals nuclears de l'estat espanyol. Aquest cementiri, teòricament, una de les possibilitats és que vagi al costat de la nuclear d'Ascó, i aquest cementiri es presenta com una solució a l'emmagatzemament dels residus de les nuclears. I clar, això s'està venent una mica com que les nuclears hi són i produeixen uns residus, en un lloc o altre s'han de posar, i per tant val més fer-ho en un lloc específic i especialment dissenyat per això. Però en el fons aquesta instal·lació el que pretén és poder aconseguir que les nuclears es puguin allargar la seva vida. Les nuclears sempre són dissenyades en funció d'una durada que acostuma a ser d'uns 30 anys, i per tant cada nuclear té al seu costat una piscina on es dipositen els seus residus, i que aquesta piscina està dissenyada perquè al cap de 30 anys estigui plena i per tant llavors es tanqui la nuclear i la piscina. Però com que ara el que s'està volent és allargar la vida de les nuclears, necessiten un cementiri per a buidar les piscines de les respectives nuclears i poder tornar-les a omplir. Per tant, no és un tema només d'on posem els residus, sinó que és un tema de plantejament energètic, de model energètic. És a dir, que el cementiri el que fa és perpetuar el model energètic de les nuclears. I per tant, el que es lliga directament és el model energètic amb el cementiri. Per tant, nosaltres aquí el que pretenem és que el cementiri nuclear no s'instal·li a Ascó, però no només no s'instal·li a Ascó, ni a Ascó ni enlloc. No és només una lluita per no ho volem a casa nostra, sinó que no ho volem enlloc, perquè el que vol dir és perpetuar un model que pensem que està sobradament demostrat que és suïcida. Vull dir, independentment de totes les consideracions, a més de model energètic i econòmic i tot el que vulguis, no? Però des del punt de vista de econòmic i de salut i de seguretat d'aquestes instal·lacions, vull dir, ens hi neguem un rodó. Aleshores, la plataforma del Priorat forma part d'una coordinadora, que és la coordinadora anticementiri nuclear, la CANC, que des de fa ja més de 2 anys, fins i tot abans que sortís a la llum el tema, ja ho ha estat treballant, no? I aquí, diguéssim que tant els ajuntaments del voltant de la zona de la nuclear, llevat de l'Ajuntament d'Ascó, que ho vol, perquè representa una injecció de diners molt important, evidentment, i com sempre, exacte. I llavors aquí doncs, la majoria de gent s'ha pronunciat contra, entitats, associacions, ajuntaments, consells comarcals, però és una cosa que no depèn, és una cosa que depèn per una banda de l'Ajuntament, que l'Ajuntament, un ajuntament d'un poble que no arriba a 5.000 habitants pot decidir. Falset en té 2.800, tota la comarca del Priorat som 10.000 habitants. I clar, que és una cosa minúscula, no? Però tota la zona, diguéssim, que afectaria directament el cementiri nuclear, doncs deuen ser uns 40.000 habitants com a molt. Però nosaltres el que tenim clar és que aquest tema no és un tema només d'aquesta zona, sinó que és un tema de model energètic de país. I per tant, aquí el que nosaltres hem trobat a faltar moltes vegades és no seria ni la solidaritat, sinó que seria el plantejament real d'aquest problema, que s'hauria d'entendre com un problema de país. I això s'ha fet mans i mànigues des de tots els mitjans de comunicació perquè no sigui vist així. I per tant, moltes vegades ens hem sentit bastant sols amb aquesta lluita contra aquesta instal·lació i el que representa, no? Aquí s'han estat fent coses, ara ja actualment, per exemple, hi ha una exposició sobre tot el tema de Txernòbil amb un poble de la Terra Alta que està molt a prop d'Ascó, la Fatarella, que avui us han repartit uns targetons perquè la setmana que ve hi torna a haver unes xerrades. Han portat gent, especialistes de Txernòbil, gent de Rússia i de... Sí, van vindre ara fa 15 dies. I es van fent coses. El que passa és que, per una banda, com que depèn de Madrid, doncs el Parlament de Catalunya s'ha pronunciat 3 vegades contra la instal·lació d'aquest cementiri. Però m'on adonem una mica que és molt fàcil pels partits catalans, diguéssim, dir que no ho volen, perquè com que saben que la decisió no l'han de prendre ells, doncs sempre podem dir, nosaltres ja vam dir que no ho volíem, però clar, si dels altres mos ho porten, nosaltres ja... No, exacte. I aleshores, en aquest sentit, és una lluita bastant desenfocada, diria jo, no? I el que passa és que aquí no s'ha plantejat en cap moment un debat seriós sobre el model energètic. i penso que és un dels debats que s'hauria de fer en aquest país, perquè no només segons quina energia volem, sinó aquesta energia com es produeix i qui se'n beneficia, perquè el model energètic fa que fins i tot els plantejaments d'energies renovables siguin perversos. Les mateixes empreses que tenen nuclears tenen centrals eòliques, tenen centrals solars, tenen... Allí són les grans empreses. No són petites...
Com es diuen aquestes?
No, és com si diuen Iberdrola, Endesa, Fex Endesa, tot els de sempre, diguéssim, no? I clar, aquí el que caldria fer és un canvi radical de model. O sigui, el model energètic hauria de ser, a la nostra manera d'entendre, un model descentralitzat, un model que fos eficient i un model que no... que costés els llocs de producció, els llocs de consum, que fes servir energies renovables, però energies renovables combinant les tres possibilitats, l'energia eòlica, la solar i la biomassa. I petites centrals, que a poder ser, haurien de ser de format cooperatiu, és a dir, que on hi participés la mateixa gent del territori, i que apropés el lloc de... i això estigués distribuït de manera equitativa amb tot el territori, perquè aquí ens trobem que a la província de Tarragona es produeix el 72% de l'energia de tot Catalunya i se'n consumeix el 12%. Això vol dir que l'altre 60% se n'ha d'anar cap a Barcelona, bàsicament, no? I per tant aquí ja, a més vol dir tota una instal·lació de línies d'alta tensió per transportar l'energia. Aquesta energia es perd pel camí, se'n perd una part important. Per tant, però com que el negoci que fan les grans empreses energètiques és la instal·lació i després el cobrament de l'energia, tant se'ls anirien fot que sigui eficient. I el que amb ells els és rendible des del punt de vista econòmic. I mentre aquest model no es canviï, encara que siguin molins, encara que siguin parcs fotovoltaics, continua sent un model pervers. I que, clar, i que a més, si aquest model és perpetuar les nuclears, a més de pervers, és letal, perquè anem a la... Bueno, és que ens ho demostra la història, vull dir, no estem fent suposicions, estem basant en fets reals, no? I aquí el debat que ara es podria produir a partir del que ha passat a Fukushima, tothom l'esquiva. I els que intentem que no s'esquivi no ens fan ni fotogàs, evidentment.
Bueno, la plaça, la campada de Plaça Catalunya ha sortit molt aquest tema i també hi ha hagut manifestacions.
Sí, el que passa que, per exemple, la manifestació que hi va haver a Barcelona ara fa 3 setmanes, sí, o així... Allà hi havia d'haver moltíssima més gent de la que hi ha en un puto camp del Barça, m'entens? Perquè és que, clar, la gent només surt al carrer quan guanya el Barça.
O sigui que no hi ha prou consciència.
No hi és ni sobretot per part dels que mobilitzen l'opinió pública, evidentment. Per tant, com amb moltíssimes altres coses, ha de ser la gent una certa manera que imposi que aquest debat es faci, no?
Sí, sí.
Però és
un tema molt greu.
És un tema molt greu i és complicat perquè aquí s'hi barregen després totes les manipulacions dels llocs de treball, que en moment de crisi doncs aprofites perquè la gent... I quan totes aquestes instal·lacions s'han fet també en aquests territoris, no és casual. És perquè han sigut territoris durant molts anys, vull dir, molt deprimits, per tant, vull dir, aquí la gent es venia quatre coses pel que fos, no? I per això es van posar les nuclears aquí i no es van posar en un altre lloc. I això continua sent vigent, i més ara en època de la dutxosa crisi dels collons, que ells se la munten i se la desmunten per continuar fent el mateix que han fet sempre. Per tant, és un problema que aquí està i que nosaltres ens fem uns farts d'intentar que el personal se l'enteri, però costa molt.
Si hi ha algú que vol informació o que és de la zona o que pugui d'alguna manera contactar amb vosaltres i
sí,
col·laborar,
mira,
i tal, pots donar una miqueta les...
Sí, per una banda hi ha un blog de la Coordinadora Anticementiri Nuclear, la CANC, que si poses Coordinadora Anticementiri Nuclear a Catalunya, CANC, li ha de sortir ara, no em sé l'adreça... Sí, i si no, la plataforma del Priorat doncs també té una adreça electrònica, que és plataformadelpriorat@elvent.net. I aquí doncs el que passa que ara ho estem remodelant també, però aquí trobarà coses. I bueno, i aquí nosaltres continuarem indignats com sempre, sí, i donant suport a tots els que us acosteu i passeu, i encara que no us quedeu, però nosaltres aquí estem i aquí estirem, i amb molts ànims de que això arribi arribi a quallar, perquè el repte està en que qualli.
En eso estamos.
No, i a més a la gent que ja tenim una edat i que sí, ja vam sortir al carrer perquè no mos fessin la nuclear, doncs, i moltes altres coses, doncs fa goig veure que el personal, doncs, com a mínim alguns, i alguns que sí que podrien ser els nostres fills, collons, d'una puta vegada es mobilitzin, no? I nosaltres aquí continuarem i seguirem fent-ho. No vindrem fins a Madrid aquesta vegada, però hi som. I perquè pensem, almenys jo, aquí ja parlo a nivell personal, penso que la feina a vegades, almenys jo, sí, jo hi havia un moment quan era joveneta que volia canviar el món, i ara el continuo volent canviar, però he reduït l'àmbit geogràfic.
Les intencions són...
No, però jo penso
que
sí.
Sí.
Ho continuen sent. No és, és la frase típica de pensar globalment i actuar localment, no? I cada dia. No només quan hi ha un fet concret, sinó... I això és el que costa més. Aquí vam començar amb molta força, molta gent, i ara des de fa 10 anys doncs, ens trobem cada 15 dies o 3 setmanes i ens seguim trobant i continuem fent coses, com a mínim tocant el voraviu i fent que la gent es qüestioni coses. Editem un butlletí de tant en tant, que es diu El Vent, i que surt doncs, dos cops a l'any o quan ens sembla que ha de sortir, i el distribuïm per aquests pobles i organitzem xerrades i debats sobre unes jornades que fèiem cada any, que eren priorat quin paisatge, quin futur. Aquí us centrem molt en el paisatge perquè és una manera d'englobar tot el que pot afectar, diguéssim, a la vida de la gent del territori. No? Però va molt més enllà del fet estrictament de paisatge. No? Però,
doncs bueno, això, recordar que tota aquella que vulgui col·laborar, no només gent de la zona, sinó això
sí.
Que apuntàvem, que és un tema que és, ara està afectant aquí localment, però en realitat el que intenta fer és qüestionar un model global,
sí,
no? I pervers energètic. O sigui que és una lluita a tothom i que tothom que es vulgui implicar es pot contactar amb vosaltres.
I tant.
També fer enllaços.
Sí, exacte, sí, perquè fer taca d'oli és important. I només si a cada lloc la gent va fotent canya, doncs els hi fa por, això els hi fa por. I quan fem por vol dir que anem bé.
Exacte. Doncs moltes gràcies.
A tu.
Semillas de libertad, sembradas con tesón, años de lucha y revolución. Épocas que evocan una ética ejemplar, no modas pasajeras que aspiran solo a pasar. El eco de los pasos, el pueblo sometido, yo con su frescura, mundo cruel competitivo, combatiendo codo a codo, paso a paso a la opresión. Y aunque no vencieron, desde luego convencieron. Llevaron la cultura al fin de la ignorancia, estrenaron el peligro, débil contra fuerte, abrieron la ventana a la directa democracia, palabras al viento para combatir la
Bueno, pues aquí ha quedat l'àudio aquest enregistrat per la Flor, per la nostra companya, a falset, al Priorat, en aquesta marxa popular indignada. D'aquí un moment seguirem escoltant altres àudios enregistrats durant el recorregut d'aquesta marxa. I aprofitem per recordar-vos formes de contactar amb aquesta emissora per qui vulgui pues, comentar qualsevol cosa tan relacionada amb la marxa i altres iniciatives que al voltant d'aquest moviment i d'aquestes accions estan sortint, com de qualsevol altra cosa. Contrabanda, ens podeu contactar en el mail contrabandaradio@contrabanda.org, contrabandaradio@contrabanda.org o una part de correus que és el 748 del 080 80 de Barcelona. Aparta de correus 748 el 080 80 Barcelona. I després també ens podeu trucar, evidentment, si és que hi ha algú fent programa en directe, un telèfon, que és el 93-317-736693, 317-7366. Paso ya, será comienzo. Bueno, aquesta música que estem escoltant mentre la nostra companya vuelve és el Juanito Piquete des del seu disc La Revolución Desconocida.
Bueno, doncs això, comentar-vos una miqueta, la idea era comentar com havia anat el tema de les assemblees i les accions que hem anat fent als pobles. La veritat que una mica l'idea és aquesta, no? O sigui, fer contacte amb la gent de cada lloc i poder compartir les problemàtiques que hem trobat que són bastant comunes. Per exemple, això, explicar-vos que vam sortir el dia 25 de Barcelona, vam anar primer a Vallirana. Doncs això, cap a les 6-7 cada dia s'està fent una assemblea amb el poble, que sobretot la idea és que la porti la gent del poble i que puguin tenir ells la veu i explicar-nos una mica la seva realitat i posar-se entre ells també en contacte. Després de Vallirana vam anar a Vilafranca, on aquell dia es va fer una acció, van sortir moltes coses de situació, de sanitat, de cultura, d'educació, el tema dels sous dels polítics, etc. I en Vilafranca concretament va sortir una persona a l'assemblea explicant que l'alcalde es volia pujar el sou entre un 20 i un 35%. Llavors, quan es va acabar l'assemblea, vam anar tots en manifestació a fer una cassolada davant de l'Ajuntament, amb la gent de la marxa, amb la gent de Vilafranca, per queixar-nos per aquesta situació.
Tan infame, no? És que ja és tan descarao.
És descarao. I, però el que va molar per mi és sobretot aquesta sensació de fer una assemblea sobre una problemàtica concreta, acto seguido, acció directa, no? Mm-hmm. Que això suposo que també dona molta força, dir, ei, no és tan difícil organitzar-nos, si veiem aquí el problema, doncs anem a fer soroll. Crec que això és una mica una dinàmica 15M, de no esperar que la cosa estigui tan organitzada i aquesta espontaneïtat, no?, d'anar a fer soroll on sigui. I vam tenir una rebuda bastant impressionant de la gent de Vilafranca, van haver uns castellers sostinguts pels indignats de la marxa des de la base i coses així bastant simbòliques.
Fent pinya literalment, no?
Literal. I després amb tota aquesta situació de l'alcalde, nosaltres vam marxar el dia següent perquè és un contacte bastant fugaz que té la marxa amb el poble, no? Es recullen les propostes, les veus, les queixes, etc. i després nosaltres anem fent camí. Però també queden, no?, aquesta gent fent coses i organitzades. Hi ha llocs on hi ha un moviment previ d'assemblea o d'acampada i altres que no, no? I la manera també, també el que es pretén des de la marxa és una miqueta fomentar, no?, l'assemblearisme. I ells, el que van fer els de Vilafranca és, nosaltres vam passar per allà, no me'n recordo quin dia era, però era cap de setmana. Diria que era el diumenge, igual era el diumenge 27 o por ahí, i el dimarts següent hi havia un plenari de l'Ajuntament, llavors es van presentar allà per continuar la protesta, etc. I la gent de Vilafranca ens van fer una rebuda realment impressionant, van acampar la nit anterior a que nosaltres arribéssim i ens van esperar amb menjar, molta gent portava menjar, van...
Vi del Penedès, m'imagino, no? Amb unes bones botes o...
No me'n recordo, diria no. No, crec que no, aquí el Panxó diu que no. Vi no, però molt de menjar, molt de menjar. Havia vi, no?
Sí.
Sí, ja, 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 ja m'estranya.
Pues sí, 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 vi del Penedès. Com que jo sóc abstèmia, no vaig veure, no en recordava.
Abstèmia o abstencionista, les dues coses.
I bueno, s'ho van currar un monton, van construir una dutxa, van fer uns banyos, com es diuen, banyos sèptics, banys sèptics,
sí,
ecològics. Bueno, s'ho van currar un monton, la veritat, i ens van esperar allà amb els famílies senceres, va ser molt emotiu. I
rotllo bienvenido Mr. Marshall, no?
Una mica.
Però, molt bé, molt bonic.
Sí. I bueno, i sobretot això, no, de la potència aquesta d'entrar en manifestació a la ciutat o al poble, de sí, 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 la marxa ja està aquí i tal, i veure que la gent et rep sabent una miqueta d'on vens i amb aquesta complicitat, no, de que estan les mismes. Bueno, i així, no sé, moltes accions s'han anat fent. Per exemple, el dia següent vam anar de Vilafranca en direcció al Vendrell i vam passar per un poble molt maco, per cert, que es diu l'Arbós, i allà també es va fer una acció directa, doncs el que és un poble on van treure el servei d'emergències del CAP i llavors ens van plantar allà davant del CAP a queixar-nos per aquesta situació, a fer soroll, bueno, cridant retallar la sanitat és assassinat, etc etc. I bueno, després vam continuar camí i vam anar fins al Vendrell. Què?
Dins? Que en el Arbós nos recibieron antes de hacer el... para hacer un parate en el camino, recibieron con frutas y todos los trabajadores de una fábrica que está ahí en Lucha, uh-huh, que es una cristalera.
Si la no cristalera.
Eso, primero recibieron eso y después fuimos a hacer el...
Exacto.
El acción al sí. CAP.
En realidad, si mal no recuerdo, porque claro, lo que pasa es que a uno se le empiezan como a mezclar los días, ¿no? Porque son similares, pero habíamos quedado una determinada hora con los trabajadores, ¿no? Cuando salimos uh-huh. de Vilafranca. Y sí, nos esperaron ahí. Claro, esas cosas son como muy emotivas, ¿no? Como ese tipo de detalles de gente que igual ni siquiera es el destino de la marcha, pero en medio del camino te pasas por un pueblo y saben que pasas a tal hora y te están esperando con fruta o con agua o para darte ánimos y tal. Y ese mismo día, que fue un día muy especial, me acuerdo, que además hacía un calor del copón, pasamos también por un pueblo que es Bellvaí, que recordábamos antes con Panchi, y era... Bueno, era muy emocionante porque gente mayor desde los balcones gritándonos, ¿no? Donant suport, estem amb vosaltres, etc.
Y de todas las edades también había sí. chicos, adolescentes que se querían sumar a la marcha. Sí, obviamente sí, sí. No se sumaron por tema de que estaban ahí en el pueblo, pero sí que se recibía como el apoyo de todas las edades de la gente del pueblo que quería... acompañar de alguna manera.
Exacto, y bueno, y ahí en ese mismo día de Bellvaí pasamos por, o sea, terminamos en Vendrell, que también fue una recibida bastante emotiva, que a mí me gustaría contar un detalle porque me pareció ya de un nivel de detallismo extremo, que nos esperaban, que habían recogido agua de mar para los pies de los caminantes y las caminantes.
Porque se sabe que es la más sana y saludable, ¿no? Para reconfortar.
Exacto, y bueno, para deshinchar los pies y para todo el tema de los dolores musculares y tal. Bueno, como un cuidado de que nos encontramos mucho con que gente que igual no se podía sumar efectivamente a la marcha por su vida cotidiana, curro, lo que fuera, pero que estaba ahí de mil maneras acercando comida, agua de mar o lo que fuera.
Estaban también un hombre y dos mujeres que estaban acompañando la marcha tanto en Vilafranca como en el Vendrell y con otros pueblos también fueron que, bueno, llevan su camilla para hacer masajes y acompañan desde ese lugar, ¿no? De recibir a los caminantes y hacer masajes o reiki o algo así como sí. para relajar y...
Sí, sí. Y bueno, de hecho ese día en el Vendrell tuvimos una asamblea que fue... Es que todo el rato pasan cosas muy emotivas, es un nivel de gallina piel impresionante. Y ese día fue muy particular porque cada uno se presentó, claro, éramos cada vez se iba sumando más gente, igual se suman 20 personas por día. La marcha salió de Barna igual con 80 personas y de golpe éramos 120. Entonces, claro, no nos conocíamos las caras y se hizo esta asamblea en Vendrell en la cual cada uno también dijo quién era y por qué estaba en la marcha, qué esperaba de la marcha y qué se había encontrado y tal. Y claro, era impresionante ver esto, que cada uno decía, estoy aquí y voy a aportar desde, no sé, hago masajes del dedo del pie. O sea, era cada uno desde su pequeño saber o su posibilidad. Igual también había gente que no podía sumarse hasta Madrid, pero decía, me he sumado en Vilafranca y me quedaré con vosotros hasta Reus o lo que fuera. Que hay gente que también lo que hace es sumarse e igual seguir en dos pueblos más o así. y ese día, pues sí, cada fue la posibilidad también de escuchar a la distinta gente porque estaba ahí, y también nos dimos cuenta que la marcha era muy, muy ecléctica, ¿no? O sea, ahí un poco eso era también lo interesante, que también lo hablábamos, que es una de las riquezas del 15M como movimiento. Y en la marcha también esto se ve reflejado, que hay gente que viene de palos muy distintos, de edades muy distintas, de lugares geográficos muy distintos. Y ese es el desafío también, ¿no? Esa convivencia y poner de acuerdo a tanta gente con un objetivo común tan grande como comunificar un poco todas estas propuestas y sobre todo hacer que el asamblearismo siga creciendo, ¿no?
Si os parece, ¿ponemos un audio o alguna canción para ir alternando cosas o como?
Vale, sí, podemos. Bueno, en, por ejemplo, en Falset, que fue un lugar al que fuimos, ahora no me acuerdo exactamente qué día, pero de los primeros días de la marcha. Falset ya lo hemos dicho. Gandesa.
Gandesa fue el
domingo.
El sábado,
este sábado sí. Que pasó.
También tierra de vino.
Sí, también tierra de vino y tierra histórica.
Tierra Alta.
De Terra Alta, ¿no? Capital de Terra Alta. Bueno, hemos ido un poco haciendo capitales, ¿no? De las comarcas. Y bueno, ahí conocimos gente bastante entrañable. Y ese fue un día también en el que fue gente de distintas comisiones de Plaza Cataluña a acompañarnos en la asamblea de Gandesa. Comisiones como Habitatge y otra, la de Gent Gran. Así que fue tremendo porque una de las personas de Gent Gran había inventado un par de himnos sobre la marcha y los cantó ahí a viva voz en la asamblea.
¿Que eran marchosos o qué?
Eran bastante marchosos. Y bueno, y después hicimos una entrevista con un par de esta gente que está ahí currando tanto de Comisión de Gent Gran y que siguen organizados, reuniéndose dos veces por semana, los martes y los sábados, que tienen todo un documento que están armando de mínimos sobre la Gent Gran. Anem a escoltar aquesta entrevista, doncs, Comissió de Gent Gran de Plaça Catalunya a Gandesa amb la Marxa Popular Indignada.
So.
Avui 2 de juliol estem al poble de Gandesa, capital de Terra Alta. Acabem de fer l'assemblea de la Marxa Popular Indignada amb la gent del poble i també hem tingut visites de diferents comissions de la plaça Catalunya i ara estic aquí amb la gent de la Comissió de Gent Gran que ens explicarà una miqueta quina feina hem fet durant tots aquests dies amb el moviment i bueno, per què hem vingut aquí, etc. Estem aquí amb el Pepe. Buenas.
Hola, buena nit. A ver, hemos venido aquí mayormente por tres cuestiones, ¿no? Indignación, cabreado, y además de cabreado, pienso que o no hay salida, o no tienen salida, o verdaderamente estos gobiernos no están para solucionar aquellos temas que tenemos la gente del pueblo. Estos gobiernos, cuando llegan al poder, el poder los obstruye de tal manera, que hasta sus mentes no son mentes que sirvan para recapacitar, para pensar, ni para ver las cosas en positivo que el 15M les plantea. A ver, el 15M les plantea soluciones para este país, para Cataluña, para España, les plantea soluciones. Pero esta gente, por lo visto, son cabezas cuadradas. Cabezas cuadradas porque nada más que están para enriquecer a los ricos, cada día son más ricos, y la gente humilde, la gente que lo pasa mal, cada día es más pobre. ¿El por qué? Porque verdaderamente, porque obedecen más a los mercaderes, obedecen más a las familias, a las 40 o 50 familias ricachonas de este país, de España, más que a aquellos intereses de la gente del pueblo. ¿Y el por qué? Pues muy claro, es decir, si retallan, como están haciendo, recortar en sanidad, en enseñamiento, en la ayuda a la Gent Gran, en cuanto a los cierres de quirófanos, en cuanto a los cierres ya de hospitales, en cuanto a los cierres ya de escuelas, en cuanto a menos profesores, en cuanto a menos. Entonces, claro, ¿qué quiere estos políticos? ¿Un pueblo de burros, cada día más burros, cada día más tonto? ¿Qué quieren? ¿Que los viejos nos moramos ya? Pues bueno, pues nos moriremos ya. Nos moriremos ya, porque si no nos atienden, pues nos moriremos ya. Es decir, porque claro, es decir, si van cerrando y a mí me tienen que hacer un cambio de la rótula esta, porque ya llega un momento que las rótulas hay que cambiarlas, es decir, pues claro, me tendré que morir antes de que me la vayan a cambiar. Verdaderamente las burradas que cometen y que cometen los políticos son burradas, es decir, que en cierta manera nada más y nada menos, es decir, que obedece a que ellos lo pasen muy bien. La visita del Papa, ¿cuánto cuesta? Pues tanto, 50 millones, toma. La aquello, ¿qué cuesta? Tanto, toma. Después dice, no, Endesa, Cexa, es la que pone las energías, Cexa, Endesa, y resulta que, claro, allí tienen al presidente junto a la compañía, el José María Aznar, cobrando 200.000 euros, después de cobrar todo lo que es presidente. O tienen gas natural, Unión Fenosa, donde está el señor Felipe González, que después de cobrar lo suyo, pues está cobrando de Unión Fenosa 180.000 euros. Entonces, claro, es decir, si queremos, y dicen que está en una crisis, que para mí es una crisis encubierta, porque no es otro tipo de crisis, que la crisis encubierta, a la cual ellos, los políticos, son cómplices, tanto como los sindicatos son cómplices. Porque si los sindicatos verdaderamente estuvieran al lado de los trabajadores, como dicen que está, los sindicatos tenían que haber sido los primeros, en poner la carne en el asador. Pero como los sindicatos, si le dan 1.5 millones de euros a uno y 1.5 millones al otro para que no hagan huelga, para que no hagan nada, pues entonces lo habrá que hacer el 15M. Supongo yo que lo tendrá que hacer el 15M, la huelga general, o el 15M plantarse en Madrid con todas las fuerzas con que contamos y hacer un llamamiento, porque los sindicatos no nos sirven. Y como no nos sirven ni nos representan, ni los sindicatos ni los políticos, pues tendrá que ser el 15M.
Como comisión de Gent Gran estáis trabajando en una serie de mínimos que antes apuntábamos. ¿Cuáles son?
Sí, es decir, Carlos.
No. Sí, de què parlaves, català o castellà?
El que vulguis.
Vale. De tots els dies que vam estar a la plaça Catalunya, vam estar recollint una sèrie d'indignacions que la gent ens deixava allà. I d'aquests dos dies vam recollir i es van centralitzar en 4 punts. Un dels punts era la qüestió de les pensions mínimes, que fossin dignes, perquè la gent en la pensió mínima no pot subsistir, i això per un país que manté la gent gran en una situació de precarietat i de misèria tan gran és una indignació. L'altre punt era el tema de la memòria històrica. Hi ha gent que encara no pot aixecar els cadàvers de la seva família, i un país que no pot reconciliar-se amb el seu passat, penso que és un país que està hostigant a una part de la seva població. Aquest era el següent punt. Cada un ens explicava en situacions que eren realment molt dramàtiques, molt tristes. L'altre punt era el tema de participació de la gent gran. La gent gran quan es retira no és un retiro, un paradís, vol ser activa, té experiència, vol participar a la societat, té coses a dir, i per tant se l'ha de considerar com un membre actiu dintre de la societat.
Avui ens trobàvem, perdona que t'interrompeixi, amb gent d'aquí que volíem que participessin, els avis i les àvies d'aquí del poble, costava molt, justament per això, que es pensaven que no ens interessaria el que tenien a dir. No? Hi havia un avi que estava aquí plantat en aquest banc, on jo estic asseguda ara, que deia, si ningú em vol escoltar, o sigui, suposo que també veurem això que dieu de tornar a una miqueta l'idea de reincorporar-los i no marginar-los socialment, que és una cosa que es dona.
Exacte, aquí em diuen l'exemple d'aquestes dues persones, d'un avi de 90 anys que estava molt actiu i que l'home tenia unes idees i se sentia molt solidari amb nosaltres i que amb tota la gent de la marxa i que deia que ens recolzava, vull dir, veia reviure perquè per ell tot aquest moviment era una part de la seva vida també i li agradaria fer-ho. I ha opinat de les seves mancances amb la seguretat social, amb la qüestió del cine, com uns altres. Sí, això és, parlar, preguntar amb ells, i que ells vegin que es compta amb ells. I penso que les coses que diuen i les coses que podem dir són prou interessants. Vull dir, és que si no estem a la cultura del llupi, o sigui, aquí l'única part és el que consumi. I sembla que una vegada la gent ha arribat al retiro de la pensió, com que ja el seu poder econòmic ja ha disminuït, no tiene poco que decir. En tot cas, li dona el viatge de l'inserso perquè sigui feliç, sigui contentet, no? I ja està, ja el mantenen allà en una situació de contento tontado i ja està. Però no és veritat. Molta gent, vull dir, el 15M, la plaça Catalunya ha demostrat això, que la gent, quan passava pel nostre lloc, tenia moltes coses a dir, perquè el grau d'indignació que té és molt gran. I el quart punt, perdona que me'l deixava, i aquest el vull presentar, era la qüestió d'assistència domiciliària, la qüestió social, la qüestió de sanitat, la qüestió per la gent que té trastorns mentals, que els avis encara s'estan fent càrrecs dels seus fills amb problemes de trastorns psicològics, que no venen les assistències domiciliàries, els hi han anat retallant, que la gent no pot viure a casa, vull dir, que no es pot bellugar i no té servei. Vull dir, és una situació també d'una part de la nostra població, que han sigut ells els que han produït els fills, que estan arraconats, que estan abandonats. Aquests eren els quatre punts que nosaltres hem fet més presència, però lo maco, jo crec que lo més maco del 15M, una de les coses maques, perquè hi ha hagut moltes, és veure com han resviscut, vull dir, tot de nou amb el 15M. En poden parlar de les seves coses, i això és ha sigut lo més maco.
Molt bé, m'estic quedant sense bateria, coses del director, i bueno, demà farem programa Contrabanda, ja us passarem els telèfons perquè truqueu, igual podem continuar parlant allò en directe, i ens agrada molt rebre-us a vosaltres i tenir el vostre recolzament. Ha sigut molt emocionant. Hi ha hagut un avi, l'Eusebi, que ha fet un parell d'himnes, que els ha escrit especialment per la Marxa Popular Indignada, i els ha cantat allà a viva voz, i ens ha emocionat molt. I bueno, fa falta que hi hagi aquest diàleg també entre generacions, i que es demostri que el 15M és un moviment superampli, no? Tant a nivell d'edats, procedències, i això està molt bé. Doncs moltes gràcies.
Bueno, proseguim aquí amb aquest especial realitzat per Contrabant FM sobre la Marxa Popular Indignada, mentre estem escoltant els habeas corpus des de Madrid, la capital del regne, que és on donarà fi aquesta marxa que va recorrent diferents zones i punts de l'estat. Per exemple, una nova marxa que s'inicia a direcció cap a Madrid és la Marxa de les Bicis Indignades, que des de Sant Andreu del Palomar a Barcelona doncs surt el dimarts 12 de juliol ben d'hora, a les 6:30. No sé quan escolteu això, si encara serà una mica abans o just o ja haurà passat, però sabeu que el 12 de juliol des de la plaça Orfila que és on van estar diverses setmanes acampats la gent de l'Assemblea de Sant Andreu i d'on aquesta assemblea de Sant Andreu del Palomar la reuneix, doncs s'inicia aquesta marxa a les 6 i mitja dimarts 12 de juliol, que espera arribar el 22 de juliol a la Torrejón d'Ardoz, on es sumarà el penúltim dia de la marxa amb la resta de marxes, almenys amb la que ve des d'aquí a Catalunya, per arribar el 23 a Madrid i mobilitzar-se contra les retallades. Durant tots aquests primeres setmanes de juliol han estat fent cafetes al centre social ocupat la Gordíssima de Sant Andreu per recollir diners per autogestionar aquest viatge de marxa bici indignades de la gent de Sant Andreu i Trinitat Vella, que recordem que és el dimarts 12 de juliol que surt cap a Madrid.
Doncs això, continuem amb aquest especial de la Marxa Popular Indignada. Volíem comentar-vos que avui la marxa està a Castell de Cabra, un poble on hi ha més marxants indignats que habitants, i ja comença a passar una mica això, no? A Teruel, pobles petits, on realment el número de marxosos i marxoses pues dupliquen o així el nombre d'habitants.
Recordem que quan dius avui vols dir divendres 8 de juliol.
Exacte.
Perquè ho escoltem diferit.
És en diferit, no és en directe. I bueno, també recordar-vos que és molt important que anem fent aquestes connexions d'assemblees de barris amb la Marxa Popular Indignada, no? Que això és un moviment, i que la idea també és que la marxa funcioni com un dispositiu i que es vagi nutrint de les coses que van sorgint a les diferents assemblees, que no es perdi la coordinació i que això és el que li dona sentit una miqueta al moviment. I bueno, s'està intentant convocar la gent a que vagin el dia 23, que hem de petar a Madrid, com sigui, i la gent que no pugui anar el dia 23 a Madrid, doncs que sapigueu que també s'estan començant a parlar d'iniciatives, de fer doncs caminades locals, per exemple, no sé, de Barcelona fins al Prat, o sigui, es poden fer caminades de recolzament a l'arribada de les marxes a Madrid, o diferents accions durant el dia 23, que és el dia de l'arribada de la Marxa Popular a Madrid, doncs per unificar una miqueta totes aquestes veus. Vale? El dia 23 i el 24 seran dies de mobilitzacions importants a Madrid, però en realitat això durarà fins al dia 26, perquè l'idea és fer, s'està organitzant un foro social del 15M al 25 i 26 a Madrid també, o sigui que durarà del 23 fins al 26 les mobilitzacions.
Bueno, i una de les temàtiques, bueno, reivindicacions clau i segurament centrals en aquest moviment, no l'única ni molt menys, pues és també tot el que té a veure amb la problemàtica de l'habitatge, amb l'especulació immobiliària, com a realment una de les motivacions principals d'aquesta crisi, sobretot en el cas de l'estat espanyol, que hem acabat pagant les de sempre. I en aquest sentit és una de les resultats o de les conseqüències més interessants, creiem, que ha donat tot aquest moviment, com a mínim és haver donat força a totes les mobilitzacions contra desnonaments que ja portaven doncs, els darrers anys executant-se i que, a més, demostrant l'excepcionalitat de la legislació a Espanya, on persones que tot i que en són desnonades de casa seva, es veuen obligades a seguir pagant aquesta hipoteca per la que són desnonades. En aquest sentit, una plataforma que porta anys treballant i que s'ha creat per aglutinar la gent afectada per aquesta problemàtica, es diu Plataforma d'Afectados per la Hipoteca, doncs ja porta temps fent convocatòries i concentracions per aturar desnonaments, però especialment en aquests darrers temps de mobilitzacions i d'aquestes acampades i assemblees de barri, que s'han aconseguit no només convocar gent, sinó sobretot convocar-ne molta més del que havia estat sent fins ara i aturar desnonaments per primer cop.
Llavors, bueno, això ha passat també, perdona, quan vam passar per Vilafranca, després ens vam quedar en contacte amb ells, bueno, i amb cada un dels pobles i ciutats per on hem passat, i ens van explicar que s'havien organitzat també per aturar un desnonament i que havien anat allà amb famílies i amb tota la gent que són els mateixos que ens havien rebut a nosaltres.
Sí, realment això és evidentment és una, bueno, unes concentracions, unes iniciatives que han sorgit sobretot a ciutats, no? S'han pogut aturar desnonaments a Barcelona, a Madrid, ara fa poc també veiem a València, a Palma,
bueno, a
Mallorca,
Badalona, no?
Ciutats així o ciutats properes a capitals, però evidentment ja s'està estenent i està arribant també a poblacions petites on sí. Potser no fins al nivell de les grans ciutats, però també pateixen situacions d'especulació i gent que ha de ser desnonada per impagaments, i en aquest sentit s'han aconseguit o s'està intentant que la iniciativa legislativa popular on es demana que reguli la dació en pagament doncs sigui aprovada. Llavors segurament ho estareu sentint en els mitjans més mass media, bueno, tot aquest percal que hi ha hagut també amb un partit fantasma ecopacifista valencià.
Sí, bueno, sobre això és l'entrevista que ara posarem, sobre fantàstic. El tema d'acció de pagos i per...
Doncs si us sembla, si voleu, la punxem.
Sí.
Abans dir-vos la web d'aquesta campanya i d'aquest col·lectiu que és afectadosporlahipoteca.wordpress.com, afectadosporlahipoteca.wordpress.com, on a part d'informació legal interessant i campanyes concretes a les que us podeu adherir, doncs també evidentment veureu les convocatòries següents que hi ha. Per dir-vos les següents, evidentment algunes potser ja ho sentireu tard, no? 12 de juliol estan convocades a Santa Coloma, a Sant Adrià o a Terrassa, a diferents concentracions per atendre a desnonaments. El 15 de juliol a Badalona, a les 8:30, i per exemple ja sortint de Catalunya, a Albacete, també el dia 15 a les 9 al carrer Sant Sebastià 31, pues, també. I ja, aquesta segurament ja la sentireu a temps, pues, una altra a Barcelona, aquesta en el barri de Roquetes de Nou Barri, al carrer La Mina de la Ciutat, 26 de juliol. Bueno, vineu a aquesta web, aquest blog, i allà podreu veure afectadosporlahipoteca.wordpress.com. Pues, escoltem aquest àudio, no?, que va ser enregistrat.
Som-hi.
Ah, enregistrat durant la marxa.
A Calaceite, concretament, i és a una de les, dels marxantes, un caminante.
Pues som-hi, escoltem-ho. Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Espera, el tornem a posar al principi. Hi ha hagut un petit error. Vinga, a veure si el podem posar. Sí.
Convivencia, un nuevo modo de seguir ejerciendo la fuerza. La misma fuerza con distinta violencia. La misma violencia con distinta fuerza. La misma fuerza con distinta violencia. La misma violencia con distinta fuerza. Contra el poder. Venga de donde...
Avui diumenge, 3 de juliol, estem a Calaceite, aquí amb la marxa popular indignada. Estem arribant i bueno, això no surt en directe, és pel programa d'avui per la tarda, sóc Maria Mejares, i sobre el tema d'habitatge, ¿vale? Que hi ha una cosa que es diu d'acción de pagos, ara ens explicarà una mica un company d'aquí de la marxa de què es tracta, que està sortint a la llum.
Cuéntanos un poquito.
Bueno, uno de los problemas más grandes que estamos sufriendo a raíz de la burbuja inmobiliaria es los miles de familias en España que han perdido su piso a partir del embargo por parte de los bancos, y aún perdiendo el piso mantienen el 50% de la deuda que tienen que seguir pagando, un lastre económico que es muy difícil de levantar y que condena a la miseria, a la pobreza a miles de familias en España. Una de las exigencias dentro del movimiento y de muchas plataformas que están luchando contra los desahucios es la dación en pago. La dación en pago es cuando el banco te embarga el piso y tú pierdes el piso, devuelves las llaves del piso, que la deuda quede cancelada. Esta idea no es nueva y sucede ya en algunos estados en Estados Unidos, y es una exigencia muy importante que mantiene el movimiento. Y que hoy ha sufrido un varapalo bastante grande, porque había un trabajo de varios meses de todas estas asociaciones y agrupaciones que luchan contra los desahucios, y el movimiento también, que querían presentar una ILP, una iniciativa legislativa popular, para recoger las firmas suficientes para llevar la reforma al gobierno. Las ILPs es un proceso complejo, porque se necesita llevar al Tribunal Electoral. Se necesita presentar la ILP y se da un periodo de 9 meses en el que hay que recoger 500.000 firmas con las fotocopias de los DNIs, o sea que simplemente confirmar un papel no es suficiente. Solo se ha conseguido una vez en España, en 1998, para la reforma de los pagos de comunidades, y es bastante complicado. Todas estas agrupaciones habían conseguido reunir más de 10 millones de afiliados, con lo cual se veía muy muy factible y muy posible reunir las firmas suficientes para llevar la ILP sobre la dación en pago. Resulta que todos estos movimientos, cuando han presentado en el Tribunal Electoral, en la Junta Electoral, la ILP, han descubierto que un grupo fantasma de Valencia, llamado Ecopacifistas Verdes, hace 2 meses y en secreto, sin dar ninguna nota ni comentarlo en prensa ni a nadie, presentaron la misma ILP. De forma que bloquean la posibilidad de llevar la ILP adelante, porque ya está presentada. ¿Quién está detrás de este grupo? Detrás de este grupo está el señor Alejandro Escribano. Alejandro Escribano pertenece a una de las familias inmobiliarias más importantes de Valencia, y su primo es un urbanista que presentó y desarrolló el plan urbanístico en Valencia. Estamos hablando de una poderosa familia inmobiliaria que han presentado una ILP para llevar al Congreso la dación en pago. Evidentemente es una operación encubierta para frenar la ILP. Estas personas están ahora mismo muy difíciles de localizar. Se ha intentado llamarles por teléfono, mandar mails, nunca han respondido, y es una estrategia absolutamente asesina de las familias y totalmente hipócrita y totalmente indignante, que está frenando una de las iniciativas más importantes que está llevando el movimiento. Uh-huh.
Recordemos también que de todas las marchas que están en este momento caminando hacia Madrid, hay una que es la primera que salió, de hecho, que es la de Valencia, ¿no? Y antes comentábamos que se va a hacer algún tipo de contacto también, que esta gente ya está también movilizándose para visibilizar también todo este tema de la dación en pagos. Así que bueno, seguiremos sobre todo informando y recordando, diciendo nombres, para que esto pues salga un poco más a la luz también y podamos entre todas darle un poco de voz al tema, ¿vale?
Bueno, doncs aquí hem sentit aquesta entrevista, aquest àudio o aquesta persona que parlava de tota aquesta campanya per la dació en pagament i totes les convocatòries per aturar desnonaments. I ja que hem comentat abans convocatòries concretes i que segueixen donant-se arreu del territori català espanyol, també diu informació important: en alguns casos pues, s'ha detingut i identificat a persones que estaven intentant aturar desnonaments, i per exemple és el cas, un dels casos que ha passat és a Vic, on s'ha donat o s'ha denunciat a persones que estaven en aquesta, una concentració de suport per aturar un desnonament allà a la capital d'Osona. Llavors s'està fent una campanya doncs, per recolzar aquestes persones, 13 concretament, que han estat denunciades i acusades d'evitar aquest desnonament fa ja més de mig any, i aquest judici serà l'11 de juliol. I bueno, pues es convoca que la gent s'hi sumi. Si us voleu informar amb una mica més detall, aneu a la web, al blog de l'Acampada Vic, que és acampadavic.wordpress.com, acampadavic.wordpress.com, i allà pues, podeu una mica informar-vos més sobre aquestes concentracions que hi ha i sobretot sobre aquest judici que estan vivint aquestes 13 persones.
Bueno, doncs això, ara presentarem l'última de les entrevistes que posarem en l'especial d'avui, que és bueno, va ser una entrevista a un grup de nens que estaven allà al costadet d'una de les assemblees que van fer a Móra d'Ebre. I bueno, va ser bastant impressionant perquè tenien un discurs per moments bastant indignat i bastant coherent. Així com una... I eren molt petits. I bueno, estaven allà al costat de l'assemblea bastant fascinats amb el tema Dinamo, perquè això també volia recordar-ho, que és molt important, que les assemblees estan fent, o sigui, que el soc que es produeix a les assemblees s'està fent a través de bicis amb dinamos, i que l'energia que es crea és la de la mateixa gent que es posa allà a pedalejar durant totes les assemblees, que això és com una marca, no?, d'identitat
xula, no?,
de la marxa, molt xula, que sempre al costat de l'assemblea hi ha les dues bicis i va tornant-se allà la gent. I llavors aquests nens romano-catalans que estaven allà i estaven amb les bicis, doncs vam estar xerrant després de l'assemblea. Vale? Des de Móra d'Ebre, aquestes veus infantils per a vosaltres. Estem aquí a Móra d'Ebre, al Passeig del Pont. Acabem de fer l'assemblea de la Marxa Popular Indignada i estic amb un grup de nens que ens explicaran algunes coses del poble. Estic, per exemple, amb un nen que es diu
Sergio Basile Petrea, soc de Romania i vinc aquí a Móra. Jo volia comentar a l'escola que els de sisè tenim pistes i uns altres petits que juguen a la sorra i puestos petits. I això ho hem de canviar, hem de fer més pistes i coses d'estes.
Trobes que és injust això?
Sí.
Què és tota aquesta gent que venen aquí, els acampats, indignats, què us semblen?
Han vingut a fer una parlada de tot el que passa per als pobles.
I què està passant pels pobles?
Crítiques. Hi ha crítiques i també no hi ha molts treballs perquè la gent gani algun diner per a comprar algun pa o algun de menjar.
Com te dius tu?
Jo, Basile Tanase.
I on has nascut?
Jo a Romania, i he vingut aquí als 3 anys.
I ara quants anys tens?
9.
9. Llavors et sembla bé tot això de juntar gent a les places i sí, parlar dels problemes i compartir-los?
Sí, perquè és lo correcte.
Per què és lo correcte?
Perquè han de dir lo que fan els altres pobles.
Què dius, tu, ara? Molt bé.
Perquè els sembla bé.
O sigui que igual quan més parlem dels problemes i de les coses, millor ens anirà, o què? Què penseu aquí, els altres?
Hola, me dic Ashraf Madani i aquí Mora hi ha crisi i quan hi ha problemes al col·le i vinyes.
Quins problemes, expliquen?
Que hi ha professors que fumen i alguns han problemes, van als directors, els castiguen.
Després jo.
I ja està.
I és veritat això que han fet fora una profe? Sabeu alguna cosa d'això?
Sí.
Una senyoreta que es diu Mariona i no sé com...
I una altra que es deia Sheila.
Sí, Sheila. I el Raül. I el professor Raül.
Hola, em dic Marian Crescu. He vingut aquí als 5 anys, soc de Romania, tinc 13 anys i el meu problema és que aquí persones que entren a les botigues i roben i coses i després els agafen al calabós i dintre d'un dia els solten i tornen a fer el mateix problema.
Mm-hmm. I per què creus que passa això de que la gent va robant?
No,
potser no tenen per menjar, no?
Sí, no tenen per menjar i aconsegueixen diners i coses.
S'ha de canviar això o no?
Sí, perquè si no, no hi haurà prou coses per vendre, si roben molt.
Hem de canviar-ho tots, entre tots. Ok, per fer que hi hagi de tot per tothom i tal.
Algunes
coses.
Este de puto.
Vale.
De l'escola que el mes passat, crec, o fa ja 2 mesos, que van fer retallades a l'escola.
Què és això de les retallades?
Que tallen solde als professors.
Sí, els hi paguen menys. Per una feina que és molt important, no? Que és educar-vos a vosaltres. I què passa amb això de les retallades als profes?
Que amb la crisi que li resten diners ja agafen del solde.
I a l'escola a vegades no deixem sortir al pati perquè ens castiguen per no portar alguns deures.
Això em sembla fatal. Això és normal?
Sí, perquè si no portem els deures és normal que ens castiguin.
I fer tonteries.
Us heu de queixar,
Que aquí també amb la crisi que tenim també pugen les coses, el menjar i coses, pugen més diners. Uh-huh. I s'han de canviar això, amb les crisis que tenim no tenim tant diners.
Pugen els preus de tot.
Tenen que baixar els preus perquè són molt cars. No tenim treball ni res.
No hi ha treball, pujant els preus, hi ha retallades dels sous dels profes. Hem de canviar una mica el món, no?
Sí.
Sí? Canviareu vosaltres?
Sí.
Nosaltres també. De més grans i des d'ara també, no? Bueno, moltes gràcies.
Adéu. Adéu.
Continuem aquí en Ràdio Contrabanda, dia 8 de juliol, en diferit, amb aquest especial sobre la marxa popular indignada. Us recordem on podeu trobar la informació de la marxa. Hi ha un blog que és marxapopularindignada.wordpress.org. Sí? Després està el Twitter, que és Marxa Indignada, i el Facebook Marxa Popular Indignada. Si voleu informació o contactar directament, també hi ha un mail, que és marxapopularindignada@gmail.com.
El blog en concret és marxapopularindignada.wordpress.com.
Exacte.
Marxa Popular Indignada en castellà.
Marxa, amb CH, exacte, popularindignada.wordpress.com. Vale, doncs això, recordar-vos sobretot que el dia 23 hi haurà assemblees d'intermarxes a Madrid, que explicaran les seves experiències per la tarda. Probablement s'està parlant de zona universitària de Moncloa, etc. Després, bueno, la Gran Mani, que és el dia 24. Hi havia una mica de confusió en la net sobre 23 o 24, però jo diria que és el 24. I el 25 i 26, Foro Social del 15M. I bueno, això, sobretot recordar-vos que s'estan esperant també des de les diferents assemblees de barris que s'omplin de contingut aquests dies de Madrid, o sigui, quines propostes hi ha, perquè bueno, encara hi ha molt per fer i s'estan rebent propostes per articular una miqueta aquests dies i què fer allà, etc. I la idea és portar una miqueta també les veus dels barris a la marxa, de la marxa als barris, i que sigui un ida i vuelta.
Una altra convocatòria que us volem dir per la gent, pues, que no estigui o no pugui anar a la marxa, però que sí que estigui o es vulgui desplaçar a Barcelona, seguint les accions que ens van fer el 15 de juny, quan en el Parlament de Catalunya es començava a debatre els nous pressupostos de la Generalitat, doncs els propers dies 20 i 21 de juliol, que seran les dates en què s'intentaran aprovar aquests pressupostos de Convergència i Unió amb el suport del Partit Popular, aquests pressupostos que suposen retallades bestials en salut, educació, serveis socials, etc., doncs hi haurà mobilitzacions. Estigueu al tanto, i si voleu tant saber en detall, doncs, les convocatòries i accions que es facin aquell dia, com també com signar contra aquestes retallades, podeu anar a la web acampadadebarcelona.org/aturemlesretallades. acampadadebarcelona.org/aturemlesretallades. I després, bueno, recordar-vos també que, com hem dit abans, els àudios que hem anat enregistrant durant tot aquest temps de Moviment 15M, d'acampades i d'accions al Parlament, etc, etc, estan penjats a podcast.contrabanda.org, podcast.contrabanda.org, i que us demanem sempre, evidentment, que ens escriviu o participeu trucant aquí a l'emissora quan hi hagi programes en directe, sigui els que tracten aquest tema o no, contrabandaradio@contrabanda.org, i el telèfon al 93-317-7366, 93-317-7366.
Doncs això, recordar-vos i convidar-vos a que durant els dies 23, 24 i 25 doncs es vagin donant aquestes articulacions dels barris, que es farà així per recolzar l'arribada de les diferents marxes a Madrid. I doncs això, s'estan parlant de caminades entre pobles propers i pels dies que arribarem, la Marxa Popular Indignada de Madrid, i sobretot per establir més relació amb la resta del moviment. I també recordar-vos que van creixent totes les marxes i es va sumant molta gent. Els de València hi eren ja 50, la marxa de Cádiz entre uns 20 i uns 40, està també la de Múrcia, a Coruña, Logroño, Bilbao, Zaragoza, o sigui que dintre de les marxes està, bueno, es va sumant gent i es van fent més fortes cada vegada, i això anima que des dels barris i les diferents assemblees feu propostes pels dies 23, 24 i 25 i s'estableix un contacte, i hem dit a partir de quines webs ho podeu fer.
A part de tiquicus i s'ajut. Una altra iniciativa que us volíem comentar és també la d'un llibre de fotografies sobre el 15M que s'està realitzant, i que, bueno, a part de recopilar fotografies que demanen que la gent vagi fent arribar, i de fet la gent ja ho està enviant, no?, sobre tant les acampades com l'intent de desallotjament a Plaça Catalunya, el tema del Parlament, etc, etc, doncs dir-vos important, doncs, que part dels beneficis que es facin amb aquest llibre de fotografies serà pels mitjans de comunicació, doncs, que han estat cobrint, els mitjans de comunicació lliures o alternatius que han estat cobrint totes aquestes mobilitzacions, tant de premsa escrita, ràdios lliures, com la tele, per exemple. si voleu tenir més informació sobre aquesta campanya, doncs aneu a setmanaridirecte.info. I ja que estem parlant d'autogestió de mitjans lliures, també aprofitar-vos per recordar-vos que durant aquest mes de juliol les Ràdios Lliures estaran realitzant a un centre social ocupat de Vallcarca, en l'All School. Estaran realitzant els dissabtes a partir de les 8 més o menys sopadors per treure diners per l'autogestió d'aquestes emissores.
Itzuliantzara
Doncs això, tots els dissabtes de juliol a partir de les 8 i fins a la mitjanit en el centre social ocupat All School, que està a l'avinguda Vallcarca 85 de Barcelona. Més informació, radioslliures.info, web de la coordinadora Ràdios Lliures de Catalunya.
Doncs ens comencem a acomiadar i que sapigueu que des de la Marxa Popular Indignada anirem informant i fent contactes amb Contrabanda des de diferents programes i fent especials, i qualsevol cosa ens podeu contactar o contactar amb la ràdio i també us podeu sumar a aquestes marxes, us animem.
Salut, Contrabando e Indignació. Us deixem amb música d'aquest grup d'Euskadi, Pitziak. Recordeu que aquest és un programa enregistrat el divendres 8 de juliol del 2011.